Avui és 17 de gener i cada 17 de gener se celebra el Dia Mundial de Beneir els Animals, dedicat doncs a la benedicció i protecció dels animals. És una data de celebració que coincideix amb la festivitat de Sant Antoni Abat, que aquí a Lleida, doncs, mira, a prop de l'emissora, concretament a l'Església de la Sang, podeu anar i fer aquesta benedicció. És un dia especial per moltes persones, que porten a beneir les seves mascotes a les esglésies, i que, a més, coincideix, com deia, amb la celebració del dia de Sant Antoni Abat, patró dels animals. No es tracta només de gossos i gats i ocells. Podem trobar qualsevol tipus d'animal, hurons, cocodrils, serps i d'altres espècies inusuals que són portats a les esglésies perquè siguin beneïts. La benedicció dels animals domèstics per part d'un capellà és tot una tradició que es va originar durant l'etapa colonial per part dels franciscans, i es resa per la seva protecció i per la bona salut. Doncs és avui, això. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts, com et deia, 17 de gener, dia de Sant Antoni Abat, hores d'ara, amb 10 graus a la ciutat de Lleida, tal com ens va explicar ahir l'Armando Álvarez, la mínima ha quedat bastant per sobre de la d'ahir. Avui ens hem quedat a una mínima de 5,3 graus. T'estic parlant de la ciutat de Lleida. Ahir la mínima va ser de 2,4, o sigui, pràcticament una mica més del doble. Hem tingut pluja aquest matí, a les 8:15, 8:20, almenys a la ciutat de Lleida, ràpida, ràpid. Igual te n'has assabentat per un llamp i un tro que hi ha hagut, i ha vingut acompanyat d'uns quants minuts de pluja intensa. Al final, a la ciutat de Lleida estem parlant de 4 litres per metre quadrat. En fi, buscarem tot seguit amb l'Armando Álvarez la previsió meteorològica pel que queda de dia, i també a curt i mig termini. També l'actualitat informativa a les comarques de Lleida, en un dia de Sant Antoni. I avui també estarà amb nosaltres el Ramon Drudis. Ja saps que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, el Ramon Drudis. Parlarem doncs d'aquest inici del 2023, parlarem de temes astronòmics, però també parlarem del any Oró, que ja ha arribat. És el 2023, per tant ja l'hem començat. Què se celebra aquest any Oro? Per què se celebra el 2023? Ho parlarem amb el Ramon Drudis, però t'avanço que se celebra el centenari del naixement del Joan Oro, que va ser el 1923, científic lleidatà, que al final va haver de marxar l'any 52 als Estats Units amb família, amb nens petits, amb un coneixement de la llengua baix, però així tot se'n va anar cap als Estats Units perquè va veure que és on podia tenir sortida. Entre d'altres coses, va participar amb la NASA amb el tema d'Apolo, analitzant restes de fragments de la Lluna que van portar aquestes missions cap a la Terra. En fi, en parlarem amb el Ramon Drudis, amb ell ens plantarem a la una de la tarda. I a partir de la una ja saps que és dimarts, i això vol dir que parlem de gastronomia. Ho fem amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. Parlarem, doncs, de temes de gastronomia, però sobretot coneixem persones. Perquè ja saps que des de fa unes quantes temporades el que fem és conèixer persones que estan vinculades al món de la gastronomia, la seva història, doncs, per què i com han acabat fent les tasques que fan a l'actualitat, si de petit ho tenien clar o no. Que la majoria dels casos és que no, i d'altres que sí, predestinats. És tradició familiar, però no sempre això es compleix. Coneixerem una nova persona avui amb el Felip Urbano, el nostre sommelier. I a partir de 2:15, doncs la tertúlia dels polítics, on ja saps que, vaja, que acabarem parlant de tot, igual fins i tot acabem parlant de política. Et recordo el nostre número de WhatsApp, on pots enviar missatges de veu o de text, que és el 664-526-180, 664-526-180. Ara sí, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, allà ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
A part de la pluja, d'aquestes nevades al Pirineu, que ara en parlarem, i tot plegat, també ha arribat el vent, que ja sí. En parlàvem ahir, de manera desigual al territori, però també ha arribat el vent.
Claro, claro. Pues sí, de fet, les precipitacions més abundants de moment arriben als 50 litres en forma de neu, que ja és força, gairebé seria mig metre, a la zona de Port del Comte, a 2.300 metres, a la serralada del Montsec, allí no hi ha estació d'esquí, però a 1.660 metres també. Al Pirineu les temperatures són força graus sota zero, 5, 7, 8 sota zero, però a cotes molt altes, per damunt de 2.000 metres d'alçada. Sí que la nevada està sent abundant, però res de l'altre món, encara. Encara podria continuar nevant avui i demà. A la resta del territori pues, s'ha distribuït durant aquest ahir, que va estar plovent moltes hores, molt poca quantitat. En el cas de la ciutat, totes les hores que va ploure ahir, que van ser moltes, la tarda, el vespre, la nit, 4 litres. I aquest matí, en aquest ruixat tan breu, 4 litres més.
Imagina't.
És a dir, és la irregularitat. I a la resta, pues, a la meitat sud de Lleida també, entre 2 litres i 8, 9 litres com a màxim. Avui tenen puestos que ha pedregat. És a dir, es nota que és una entrada d'aire fred encara en alçada, a 5.500 metres, fins que no s'aturi el vent. I aquest aire fred s'enclot i va baixant, no sentirem l'arribada de l'aire fred, que la notarem al final del dia d'avui. De moment, avui tenim que esperar un dia ventós, tot i que aquesta vegada les comarques més afectades per el vendaval serien les de Barcelona, no tant les de Lleida, que també. En aquest moment tenim un cop màxim a la ciutat de Lleida de 68 km per hora, que no és poca cosa, però els que a les de Barcelona s'esperen més de 80. Cops forts i, claro, on hi ha molta edificació, molts anuncis, moltes coses penjades en l'aire, pues, sempre hi ha la possibilitat de que alguna puga caure.
Clar.
Que és el problema que tenen les grans acumulacions urbanes, no?, de milions de persones, que és Barcelona ciutat i les comarques que l'envolten, que serien les més afectades pel vent. A partir de demà, ja aquesta propera nit i matinada, anirien cessant les precipitacions. Tot s'ha de dir que aquesta tarda-vespre també podria haver petits ruixats que més aviat serien anecdotis, perquè la cota de neu se desploma a 500 metres o 400, puntualment 300, és a dir, però seria tot molt anecdòtic fora del Pirineu. El Pirineu continuaria nevant, cotes molt baixes a totes les cotes, però una nevada que el territori pot assolir. I fins i tot les màquines de neu poden anar netejant. Jo ja no sé durant la nit i matinada, perquè són moltes hores i podria haver acumulacions ja més importants. Està afectant més el Pirineu de Navarra, de Osca, i llavors tota la zona cantàbrica està sent molt més afectada,
bueno,
que no pas la de Catalunya.
Ja.
De cara als propers dies, quan aquest aire fred s'encloti, pues, començarem a tenir les nits glaçades. Res que no hagi passat l'any passat.
Correcte, perquè no estem acostumats, Armando. Ara ens vindrà aquell
el que
el fred
que venim d'un any tan càlid que ara semblarà que una mica de fred em sembla molt, però és que tenim la memòria molt curta.
Sí.
És a dir, i probablement a partir de... No, aquesta propera nit no creiem que encara glaci, però les següents podien tenir, con l'aire en calmi, pues aquests dies més aviat assolellats, tot i que el dijous torna a passar un altre front. Hi ha molts canvis en poc temps. I aquests canvis a cada comarca reaccionen de manera diferent i no pots generalitzar la predicció.
O sigui, que però, no et deixen fer una previsió tranquil·la, Armando.
Una global no te la diuen bé. Però sí que anem cap a més fred. Però res que no sigui estrany, habitual al mes de gener. Lo poc habitual de gener era el que havien tingut fins
totalment
ara, que sí que hem tingut boires. Però, i és que la previsió a llarg termini, globalment, que ningú se cregui que es demunta el seu cap, que la propera setmana sembla que pararien les precipitacions i entrarien en una situació de calma xitxa del mes de gener.
Bueno.
És a dir, sol, fred i possible retorn de les boires.
Bueno.
Ja anirem veient.
Doncs divendres...
Com l'actualitzem el divendres.
Tornem a parlar, Armando. Fins llavors, ens abriguem força i paciència, que estem a l'hivern. Només faltaria.
Molt bé.
Armando Álvarez, gràcies, cuida't.
Molta salut a tothom.
Adéu. Aquesta és la previsió meteorològica. Ara busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
L'estava mirant ara l'actualització de l'estat de la xarxa viària lleidatana, on tenim obligatori cadenes a tres punts. Accés al Pla de Beret, que ja en parlàvem ahir, segueix. D'Esterri d'Aneu a l'Os d'Isil, a la C-147, són pràcticament 12 quilòmetres i mig, i el port de la Bonaigua, que segueix amb cadenes, pràcticament 37 quilòmetres. 37 quilòmetres. És el punt habitual d'ús de cadenes de la xarxa viària lleidatana. És que és l'habitual, fixa't, aquest matí hem tingut tallada una carretera per un accident, que ara te l'explicaré, però ja està oberta. I ara mateix el Servei Català de Trànsit ens informa, de fa 10 minuts, d'un accident a la carretera C-12 en el que hi ha una calçada tallada. Encara no ha arribat la informació de l'accident, però sí que hi ha una calçada tallada a la C-12 al tram de Maials. Per tant, sempre ho diem, molta cura quan sortim a la carretera. Ja sempre s'ha de fer, i quan hi ha condicions climatològiques adverses, doncs encara més. Com parlàvem ara amb l'Armando Álvarez, doncs aquesta nevada ha deixat més de 25 centímetres de neu al Pirineu, i l'esquí obrirà més pistes. També hem respirat a fons. Escolta, ha arribat una mica més de neu, que semblava que s'estava complicant la campanya. Benvinguda sigui, i ja saps que, independentment dels esports d'esquí, dels esports d'hivern, que hagi neu a les muntanyes, és una bateria d'aigua. Quan dic una bateria, vull dir que és una manera d'acumulació de l'aigua, que de moment està allà a les muntanyes, i que quan comenci a pujar les temperatures, esperem de cara a la primavera, doncs es comença a desglaçar, i a poc a poc acaba caient cap a les conques dels rius i cap als pantans. Per tant, benvinguda sigui tota la neu. La pluja a cotes mitjanes i baixes, però a cotes altes la neu, perquè és l'aigua del demà, l'aigua del futur. I això sí que un canvi en aquest aspecte doncs faria que ho notéssim claríssimament de cara a l'estiu, perquè a l'estiu acabem gastant l'aigua que s'ha acumulat a les muntanyes durant l'hivern, i que el canvi climàtic està fent que cada cop doncs ho notem més. Veurem com va aquest any 2023, tampoc cal que avancem aconteixements. En fi, aquest matí ha començat de manera trista a la xarxa viària lleidatana. Una altra persona ha perdut la vida. Estem a 17 de gener només. 17 de gener només. Una persona ha mort i una altra ha quedat amb ferides de gravetat en un xoc entre dos turismes a la carretera L-311, al terme municipal de Cervera. Segons els Mossos d'Esquadra, l'avís de l'accident ha tingut lloc quan passaven 7 minuts de les 8 del matí al quilòmetre 2,9 entre la capital de la Segarra i Tarroja. D'acord amb el Servei Català de Trànsit, els dos vehicles han xocat frontolateralment i un dels conductors ha mort, mentre que l'altre ha quedat ferit greu. A causa del sinistre, com et deia, ha calgut tallar la via en els dos sentits de la marxa, però ja s'ha reactivat la circulació. El diumenge, ahir t'explicava que el diumenge va perdre la vida una altra persona a la xarxa viària lleidatana. Però és que, a més, ahir el conductor d'un camió va ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després de xocar amb un bloc de formigó a la carretera A14 Almenar. Una altra persona va resultar ferida en una col·lisió entre dos cotxes al carrer de la Mercè de la localitat d'Almacelles. I una altra persona va resultar ferida lleu en una col·lisió entre un turisme i un camió a l'autovia A2 a l'alçada de Granyanella a la Segarra. Per tant, massa accidents a la xarxa viària lleidatana, i sobretot aquests que tenen resultat de mort. Canviem de tema, obrim tema judicial, perquè un lleidatà condemnat per pederastia i temptativa d'homicidi va sortir el passat 5 de gener de la presó després de complir les respectives penes, malgrat que serveis penitenciaris han alertat d'un elevat risc de reincidència delictiva violenta. Això ha provocat que els Mossos d'Esquadra hagin alertat els seus agents i altres cossos policials perquè se li faci un seguiment. Fins i tot se difós una fotografia perquè puguin reconèixer-lo. De totes maneres, tenint en compte el dèficit de personal que tenim en matèria de seguretat a les comarques lleidatanes, doncs, escolta, que seria ben estrany que poguessin fer un seguiment especial quan recordo que el sindicat ja va alertar que el mes de desembre, per exemple, tot el Segrià va estar cobert a les nits per entre 2 i 4 patrulles de Mossos d'Esquadra només. Això és una falta de personal greu que ja comença a ser crònica i que fa molt temps que s'està demanant que canviï, però que no canvia, de moment. Per tant, feina extra pels Mossos d'Esquadra. T'explico també que la delegada del govern a Lleida, Montse Vergés, que ja saps que ha entrat al càrrec fa poques setmanes, ha insistit en la necessitat que el Ministeri per a la Transició Ecològica reobri la convocatòria dels fons Next Generation per finançar els 174 projectes de municipis i consells comarcals de Lleida que s'han quedat sense les ajudes del programa DUS 5000, adreçades a inversions en projectes singulars locals d'energia neta i estalvi energètic en municipis de menys de 5.000 habitants. Segons la delegada, la denegació d'aquestes ajudes als municipis petits contribueix a perpetuar la bretxa entre l'àmbit urbà i el rural pel que fa a la implantació d'energies sostenibles. En una reunió amb el subdelegat espanyol José Crispín també s'ha parlat de rodalies i potenciar els AVAN, que són aquests trens estil AVE, per entendre'ns, però d'un cost inferior, que connecten Lleida amb Barcelona. Amb temes laborals, Catalunya ha tancat el 2022 amb 593.546 treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social, segons les dades publicades pel Ministeri d'Inclusió. La xifra suposa un augment de 50.000 treballadors respecte al 2021, un 9,2% més. La majoria dels estrangers a Catalunya treballen al règim general, mentre que un 15% són autònoms i la resta estan donats d'alta al règim del mar. Els marroquins són els principals grup de treballadors estrangers a Catalunya, amb 72.000 afiliats, seguits dels italians, amb prop de 50.000, els romanesos, que són 46.000, i els xinesos, 32.000. Els treballadors provinents de la Unió Europea són, en total, 174.000, mentre que els extracomunitaris són el grup majoritari amb 418.856 persones. I les indemnitzacions de l'assegurança agrària a Catalunya han arribat al seu màxim històric amb 137 milions d'euros. La companyia estatal Agroseguro ha duplicat les indemnitzacions abonades el 2021 i les de l'any passat representen la xifra més elevada dels 42 anys d'història de l'assegurança agrària. Més de 90 milions d'euros d'indemnitzacions corresponen als danys provocats per la greu glaçada que hi va haver durant els primers dies d'abril de l'any passat i que va afectar seriosament molts cultius de fruita dolça de les comarques de Ponent. Fem una pausa ràpida i de seguida estem amb el Ramon Drudis.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Acostarem a la una de la tarda. Acostarem a la una de la tarda i ho farem parlant d'astronomia. Ho farem amb el Ramon Drudis, que ja saps que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, que el pots seguir a través d'internet a totastronomia.com i busca'l també a les xarxes socials a Tot Astronomia i també al Ramon Drudis. Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants. Bueno, encantat.
Bon dia i bon any.
De tornar, i bon any a tothom, no? I encantat de tornar a parlar
d'aquesta ciència tan xula i tan bonica que és l'astronomia, no? Que és mirar cap dalt i saber què és el que hi ha dalt, no?
Sí. Estava mirant ara que... No, home, sí que és un tema astronòmic, però no dels que ens acostumes a parlar tu. I és que està la gent revolucionada. Jo, com llegeixo aquestes notícies, també entenc que la gent, li donem importància al que no té, al que no és important, i al que és important no. Però vaja, que això hi ha cadascú. Però que està, almenys, l'internet revolucionat amb aquest tema de que si entra un nou signe del zodíac, si canvia el que tenia fins ara, i com ho farem per sobreviure ara si entra un nou símbol i em mou en el meu. Què hi ha de ser amb tot això?
Doncs sí, tal com dius, molt bé. Ha estat una notícia que jo he llegit, escoltat i vist per tot arreu, no? I no m'ho podia creure, Ricard.
És que...
Al final la notícia té que calia actualitzar les cartes astrals i revisar quin era el signe, doncs, zodiacal que té cadascú, ja que pot ser que ha canviat a l'afegir oficialment. Ojo, el que et diré ara. I per la NASA, oficialment i per la NASA, els 12 signes del zodiac que es coneixen, un de nou, que és el d'Ofiuc, que és el portador de serps, no? Per tant, no eren 12, sinó 13, no?
Vaya.
I això dit per la NASA de forma oficial, segons les xarxes socials, segons inclús programes de televisió, no?
Uh-huh.
Que aquesta notícia s'hagi fet viral i moltíssima gent se l'hagi agafat de forma seriosa, jo crec que vol dir tres coses, Ricard. Primer, doncs, la ignorància en astronomia i ciència en general, no?
Sí.
Que encara hi ha, no? T'ho dic de forma directa, no? En segon lloc, la gran credulitat que encara té la gent, no? I la seva manca de pensament crític. I en tercer lloc, la potència que encara té l'horòscop en la cultura popular, no? Per tant, jo penso que tots aquells escoltants que segueixen aquesta secció d'astronomia, doncs, del teu programa, Ricard...
Se genera, sobre aquest tema, se genera notícies cada dia, és curiós, com si no hi hagués temes importants. Entrarien no només un signe, sinó dos més al zodiac, que passaria a tenir-ne 14, i per tant, clar, hi han de càpiga dins dels 365 dies de l'any, i canvia tot. Amb la qual, si tu ara eres, jo què sé, Sagitari o Taure, igual et canvia de lloc, i tot allò que havies cregut fins ara, de dir, no, és que els Taures són, jo ara m'ho invento, són assenyats, són tranquils, passes a ser Àries, que són esbojarrats, i dius, home, però com pot ser ara que he de canviar la meva manera de ser, o com funciona això?
Sí. Bé, tot això, pur divertiment, sense cap base científica ni realitat, que quedi clar, clar que estem parlant de ciència aquí,
De totes maneres, Ramon, a tots els diaris i revistes se segueix publicant l'horòscop. A tots.
Sí. I moltes vegades és el primer que es mira, d'un diari,
Escolta,
l'horòscop.
Com va anirà el dia avui? Mires el teu signe? Bueno, escolta, mira, ens en riem. Escolta, jo...
Sí.
Hi ha gent que s'ho mira. Saps què passa? Que aquestes coses, si tu estàs predisposat, tu llegeixes, i com que tu fan anar unes frases que serveixen per molts casos i moltes situacions, passi el que passi, te dius, veus com m'ho han encertat? Sempre quadre,
sí.
No? Però,
sí.
Però no.
Sempre quadre quan quadre. Si
sí,
no quadre,
clar.
Després uno ho olvida,
Correcte. També tens tota la raó. Bueno.
Sí, és així. Bé, d'acord. Vinga.
Bueno.
Passem a una altra cosa més interessant.
Ja, però bueno, escolta, igual t'arriba algun missatge i tot. Escolta, el Ramon Drudis, que jo sé que domina això de l'astronomia. Ramon, escolta, quin signe em toca ara?
Espero no arribar fins aquí. Malament aniríem,
Mira, si voleu, ho podem dir d'aquesta manera. Hem començat l'any amb bon humor, les coses com siguin.
Exacte. Sí,
va, anem cap a un altre tema, que aquest sí que és tangible, real, i és un cometa que es pot veure, que és visible, de fet ho és ara i les properes dues setmanes, i és visible fins i tot en prismàtics, Ramon?
Sí, és un cometa que té un nom així molt, molt raro, i no el diré, però li podem dir el cometa de primers d'any, no?
Val.
I amb això ja quede batejat també, I és un astre, amb cua, per tant és un cometa, que fa 50.000 anys que va fer la seva última visita aquí al nostre sistema solar, va donar la volteta al Sol, no? És a dir, que els humans, que l'haguessin pogut veure en aquella època, eren els primers homo sapiens, no, vius, i els últims neandertals, no, durant l'últim període glacial, o era deixat, no? Ara, doncs, aquest cometa es pot veure, doncs, en la seva envoltura nebulosa, no?, que és de color molt bonic, és un color verdós, no?, i les seves dues cues, una de pols i l'altra de gas. El seu màxim apropament al Sol va ser passat 12 de gener i s'aproparà a la Terra el dia 2 de febrer, per marxar un altre cop cap a les llunyanies del sistema solar, no?, i tornar aquí 50.000 anys, no? Per tant, l'última quinzena de gener i principis de febrer, doncs, serà una bona ocasió per pescar-la al cel amb prismàtics, de matinada. Sí. I qui sap si a simple vista, ja que els cometes, doncs, bueno, sempre són impredictibles, no? Però, això sí, cal anar a un lloc sense contaminació lumínica, ni lluna al cel, per trobar-lo. I avui està la constel·lació d'Hèrcules i el proper dia 2 de febrer estarà a la que s'anomena la constel·lació de la Girafa, no? Uh-huh. I qui vulgui veure'l, que vulgui veure, doncs, aquest fòssil, perquè és un fòssil del nostre sistema planetari, doncs que li acabem de donar, pues, totes les dades, no? I si encara vol puntualitzar més, pues, entra a internet, veure aquest cometa de principis d'any, i allí li posaran totes les coordenades que es pot veure i tal, no? Però és un cometa bonic i que està a l'abast d'uns prismàtics qualsevol, eh?
Sí. Un cometa, al final, és una roca que evidentment també és alterat per les forces de gravetat dels diferents cossos que hi ha, en aquest cas el sistema solar, i que per tant també descriu una òrbita al voltant del Sol. Dius que passa cada 50.000 anys. Això és el que tarda a donar ell la volta al Sol, o és el que tarda a coincidir el seu pas amb la Terra?
No. La Terra pot estar en un lloc o pot estar en un altre, no? Però el que fa el cometa ho té clar, el cometa. Ell el que té al cap és donar la volteta al Sol, tornar-se'n a anar cap allà on fa tan fred, que és el final del sistema solar, molt més enllà de Plutó, i després tornar, no? I fa aquesta òrbita, bueno, cada 50.000 anys, no?
O sigui que s'ha calculat més o menys el seu camí,
sí. Sí, és la primera vegada que s'ha pogut calcular, perquè és la primera vegada que altres han pogut veure i, per tant, s'ha pogut calcular, no? Els neandertals no crec pas que ho fessin, eh? Ni ho han deixat enregistrat.
No, evidentment. Evidentment. Sí. Déu-n'hi-do, eh? També és, si poguéssim col·locar una càmera i un emissor a sobre, doncs mira, ens serviria de nau, eh? Per seguir explorant el sistema solar.
Sí, i tal com deies tu molt bé, és una bola de roca, envoltada, bueno, coberta de gel, i quan s'aproxima el Sol, aquest gel se sublime. Sublime vull dir que passa de sòlid a gasós, sense passar per líquid, saps? I per això fa aquesta envoltura al seu nucli, que es veu de color verdós, no? I clar, aquest gel sublimat en forma de gas i pols és el que forma la cua. Mm-hmm. Per tant, el cometa, que una vegada ha passat el Sol i se'n va cap allà, la cua li desapareix, no?
Clar. Ramon, ja que estem posats mirant cap al cel, a part de veure el cometa, jo sé que sempre ens recomanes objectes, planetes, estrelles que es poden veure des de Lleida en aquestes dates. Què podem veure que no puguem veure en altres moments?
Bé, aquests dies podem veure un planeta molt bonic, que és el planeta Roig, el planeta Mart, no? Però que està, el comento perquè està sobre de l'estrella Aldebaran, que és una gran bola de fusió nuclear de color també roig ataronjat, no? Uh-huh. 44 vegades més gran que el nostre Sol.
Caram.
I ara es pot veure tal com era fa 65 anys enrere, perquè és la distància amb anys llum que ens separa d'aquesta estrella, no? En canvi, Mart el veiem tal com era 6 minuts abans. Dos objectes, per tant, astronòmics, una cosa de l'altra, a molt diferent distància de nosaltres, no?
Espera, Ramon, espera, que estava prenent nota. És a dir, la llum des de nosaltres a Mart tarda uns 6 minuts.
Ara sí, la Mart depèn de la distància que tingui la Terra.
Sí.
Avui i demà, la llum que veiem de mar, quan mirem en aquest planeta, aquestes nits, ens arriba 6 minuts després de rebre la llum solar. No?
I l'altre que has dit?
65 anys.
Déu-n'hi-do. És curiós, és curiós com ho veiem al cel nosaltres, com dos punts iguals, més o menys.
Exacte. Aquest és el tema, no? Que tu veus allà dos puntets i un està a 65 anys llum de nosaltres i l'altre només a 6 minuts de llum de nosaltres.
Déu-n'hi-do.
I són, bueno, ja et dic, molt diferent a distància de nosaltres, no? I resulta això pues, un plaer pels ulls humans doncs admirar el planeta roig marcià.
Clar.
I sota d'ell aquesta estrella que s'anomena Aldebaran, també de color rogenc, no? El podem veure molt a prop un de l'altre. I a les 9 de la nit, si mirem, ja poso una hora, que és una hora, bueno, a l'abast de tothom, no? Mm. Si mirem en direcció sud, veurem, només mirant cap dalt, direcció sud, mirem cap al sud, mirem al centre de la vista cap dalt, i veurem a Mart, i sota seu Aldebaran. No té pèrdua, no? Dos punts brillants, al cel, molt propers un de l'altre, i del mateix color de la sang arterial dels vertebrats, no? Encara que, doncs, per causes molt diverses, no?
Clar.
Un és una estrella i l'altre és un planeta.
Doncs mira, ja teniu deures d'aquests d'observació, que al final és...
Que no s'ho perdin, és sí. Bonic de saber això. Sàpiga veure-ho i saber el que estem mirant, eh?
Això, és que aquesta és l'altra, entendre què estàs veient, entendre com t'arriba i entendre, doncs, bueno, en aquest cas, que el que estàs veient va passar fa 65 anys d'aquesta altra, la de Mart, doncs, és, podríem dir que més o menys està en directe, per entendre'ns. Són 6 minuts, de diferència. Bé, Ramon, escolta, et deia al principi que bon dia i bon any, perquè ja hem entrat a l'any 2023, i aquest, deixeu-me ara que canviï de tema radicalment, però ja ho vam avançar la darrera vegada que vam parlar, el mes de desembre. Ramon, l'any 2023 és l'any Joan Oró, es commemorarà aquest 2023 el centenari del naixement del bioquímic lleidatà. Jo crec que n'hem de treure molt pit d'aquest any aquí a Lleida.
Sí, i en traurem, perquè ja està programat. Que així sigui, Per tant, volem posar a l'abast de tothom, no només a Catalunya, sinó a tot Espanya i arreu del món, no? La personalitat del científic lleidatà, Joan Oró, I per tant, aquest any és el seu any, I per tant, hi ha molts esdeveniments que començaran pues, el dia 10 de febrer al campus de la UDL, de la Universitat de Lleida, amb 100 científiques, i després el dia 28 també, que això ja en parlarem, perquè
sí. Tenim
abans un programa també de febrer, hi ha una conferència de l'Antonio Lazcano, molt interessant, que es farà a Caixa Fòrum, aquí a Lleida, no?
Uh-huh.
Per tant, d'això ja en parlarem quan fem el propi programa. I cada programa, si et sembla, parlarem una mica
de què
es farà, no?
Sí.
Es farà, no? Perquè la gent ho pugui seguir, sobretot si ho fem a Lleida, tot se fa de forma gratuïta, i per tant, si no a totes, pues algú que pugui estar interessat ho pugui seguir, no? Serà molt interessant tot, i després també ja per finals d'any, lògicament, a l'Institut d'Estudis i Lerdencs, doncs hi haurà una exposició molt important, no?
Molt bé. Ramon, escolta, per qui ens estigui escoltant i digui, vale, sí, a veure, Joan Oró, jo sí que l'he escoltat tota la vida que ho escolto, hi ha un institut a Lleida que porta el seu nom, però ara mateix no l'ubico. Fes-nos en 5 cèntims. Qui va ser Joan Oró i per què és important i per què s'ha decidit fer aquest any Joan Oró?
Bé, Joan Oró va ser una persona que tenia, els seus pares tenien una pastisseria, que és de la ràdio, aquí
sí.
A Lleida, que encara ara s'ha volgut reviscolar aquesta pastisseria, Forn de Pa, vamos, que també es diu la ràdio, no? Però els seus pares tenien això, i ell tenia una inquietud, no?, que és saber d'on veníem els humans, no?, per què estem aquí, no?, què és el que hi fem, d'on venim, d'on hem sorgit, no?, i aleshores ell va fer química, llicenciatura en química, no?, per la Universitat de Barcelona, se'n va anar allà a estudiar, i després va voler ampliar els seus estudis, perquè va veure que aquí a Espanya pues, no hi havia massa possibilitats, i una vegada ja casat i amb fills, fixa't, va tindre la gran valentia d'anar-se'n als Estats Units sense saber ni l'idioma ni tenir treball fixe. L'idioma, l'anglès parlat, no el sabia. Tenia quatre nocions d'un anglès escrit, però parlat no. I allà va fer el doctorat, va estar treballant a la Universitat de Houston i també va estar contractat per la NASA per fer dos activitats. No? Una va ser investigar les roques lunars que van portar el programa Apollo, les roques de la Lluna, i el segon va estar també implicat amb el programa Viking, els dos rovers que van anar a Mars, no? Que encara estan damunt de Mars,
sí.
Estan inutilitzats, però perquè feia molts anys, però hi va participar de forma activa amb això. No? També, lògicament, ha fet molts treballs sobre l'origen de la vida, i per aquest motiu aquesta persona, jo crec que és una persona capdalt, i a més va guardar tot, no? Per tant, hi ha molt material d'en ell i algun dia espero que es pugui visualitzar i veure perfectament aquest material, no? Que cal posar-lo a l'abast de tothom, no? De forma així didàctica, no? És un any que es vol, es vol posar a l'abast què és el que va fer, quina era aquesta persona, quins treballs va fer i per què és tan important per Lleida, no? Perquè Lleida pues, tampoc té tantes persones que hagin fet coses, no?
I quan en surt algun l'hem de mimar i l'hem de cuidar. Ara que parlaves del tema del material, jo he tingut la sort de veure part del llegat de Joan Oró i de, amb una exposició que va haver fa uns anys a la part de baix de l'Auditori Municipal Enric Granados, i vaig tenir la sort de poder tocar alguna resta de rock de la Lluna, vull dir que els tenim aquí a Lleida, que n'hi ha uns quants.
Sí, però s'ha de posar una altra vegada a l'abast. De totes formes, qui vulgui veure això, alguna cosa d'en ell, no és tot ni molt menys, però tindré una mica, atençar una mica la seva figura i els seus materials, pot anar també al Museu de l'Aigua, a la Canadenca, que allí hi ha un espai dedicat a Joan Oró.
Molt bé.
Hi pot anar qualsevol dia que vulguin, s'hi pot atençar una persona i veure aquest espai Oró que tenen allà.
Molt bé. Doncs així queda, i això farem durant tot aquest any 2023, cada cop que parlem amb el Ramon Drudis, doncs parlarem, evidentment, de temes d'astronomia, però també recordarem les activitats relacionades amb aquest any Joan Oró, que és el 2023, que recordeu, es commemora els 100 anys del seu naixement. Per què amb el Ramon Drudis? Doncs perquè el Ramon Drudis està dins de la comissió organitzadora d'activitats d'aquest Joan Oró. D'aquest any, Joan Oró, Ramon?
Sí.
Molt bé.
Exacte, sí, n'hi parlarem.
Molt bé, doncs escolta, que estem a punt d'arribar a la una. Ramon Drudis, que ha estat un plaer tornar a parlar amb tu. Mira, hem començat any nou, ja saps que el nostre calendari radiofònic no regeix per anys naturals, sinó per cursos radiofònics, que són com els cursos escolars, de setembre, a juny. Però escolta, que quan comença un any nou sempre ens agrada allò de fer una mica de valoració, no? Igual que el 2000, al desembre, vam parlar del que havia passat una mica, retrospectivament, del 2022. Aquest 2023, Ramon Drudis, a nivell d'astronomia i d'astrologia, hi ha algun event que ja sabem segur que ha de passar o que estiguis esperant amb ganes?
Bueno, no n'hi ha cap, de fort, no?
Sí.
Perquè d'interessants n'hi ha cada dia, no? Ja. Només és qüestió de mirar cap dalt, saber el que... mirar les constel·lacions, mirar els planetes, mirar la Lluna, les fases lunars, però tot això, la grandesa de tot això és saber el que estem veient. Mirar cap dalt. Això és un viatge per autodescobrir-se, no?
Veieu que el Ramon té una vocació docent que no se la pot aguantar, Ramon?
No, això ho porto al... Sí, ho porto a la maquinària de base, ja,
Molt bé. És extraordinari. A més, el Ramon visita centres docents, centres educatius de manera regular, amb activitats i el que diu sempre, amb allò de fer pensar els petits, els petits de casa, que encara tenen el cervell poc contaminat per la societat, per entendre'ns. Enteneu-me el que vull dir.
Això és molt important.
Enteneu-me el que vull dir. Vull dir que encara són ments obertes.
Sí.
I sense prejudicis. En fi, Ramon Drudis, escolta, que ha estat un plaer tornar-te a escoltar aquest 2023 i tornem a parlar al febrer. Una abraçada gran, cuida't.
Una abraçada per tothom, per tots els escoltants, per tu, i aquest any pues, seguirem parlant de ciència, no?
Clar que sí, gràcies, Ramon. Directes cap a la una, sóc el Ricard Álvarez, després hi tornem al migdia de Cope Lleida, amb la gastronomia, amb la darrera hora informativa i amb la tertúlia dels polítics.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Es curioso cómo una propuesta, como la de ofrecer de forma libre y de forma voluntaria más información sobre un embarazo a cualquier mujer que lo solicite, se ha convertido en una cuestión de trifulca política. Al margen de las siglas políticas, el protocolo que propone la Junta de Castilla y León contempla medidas que no obligan a nadie y que aportan información sobre un embarazo, si la mujer así lo desea. Si no quiere saber nada, pues esa mujer seguirá siendo libre de no saber nada. Por tanto, ¿dónde está el problema de ofrecer más información? ¿Dónde está el problema de ofrecer, por ejemplo, una ecografía 4D o de ofrecer escuchar el corazón del feto? ¿Dónde está el problema cuando son alternativas voluntarias en las que basta con decir no, gracias? Pero para el gobierno de PSOE y Unidas Podemos es más fácil y más útil políticamente tirar del mantra de la ultraderecha y situar al gobierno de Castilla y León como insumiso de una ley, en este caso la ley del aborto. Una ley que eliminó la obligatoriedad de que la mujer reciba información antes de interrumpir el embarazo. Y así sigue, porque lo que se plantea en Castilla y León es ofrecer información, pero de forma voluntaria y a todas las mujeres, independientemente de sus intenciones. Si no la quieres, no la tienes. Pues al gobierno no va a parar y va directo a la confrontación. De hecho, hoy el Consejo de Ministros aprueba el famoso requerimiento que van a enviar al Consejo de Gobierno de Castilla y León. No es otra cosa que una advertencia porque el gobierno de Pedro Sánchez considera que la Junta se extralimita en sus competencias. El argumentario del PSOE que utilizan todos sus ministros es que se están vulnerando los derechos de las mujeres. Es curioso cómo ofrecer, insistimos, más información se puede tildar de vulneración de un derecho, sobre todo cuando es voluntario. Una vez comunicado este requerimiento, la Junta tendrá un mes para contestar. Si el Gobierno considera que la respuesta no es satisfactoria, el siguiente paso sería ir al Constitucional, un tribunal que, por cierto, ahora ha cambiado a una mayoría progresista, más afín al PSOE, y que lleva 13 años sin resolver sobre la cuestión del aborto con un recurso que se presentó contra la ley que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero. Puede ser casualidad, pero mira por dónde hoy, precisamente, el Constitucional ha anunciado que el próximo 7 de febrero abordarán por fin esta cuestión. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Está pasando, por ejemplo, Pilar, el mal tiempo. En unos minutos vamos a estar en La Coruña, en Jaca y en Mallorca para comprobar en este mediodía COPE cómo están sobrellevando allí el temporal, pues en unos casos de nieve, en otros de viento, en otros directamente fenómenos costeros y lluvia que afecta a prácticamente toda España. Solo decirte que lo peor, dice la Agencia Estatal de Meteorología, está por llegar. Se prevé que este temporal se recrudezca en las próximas horas con más nieve, más viento y, por lo tanto, más frío. Y una avería eléctrica en la línea del AVE, Madrid Sevilla está ocasionando retrasos de más de 30 minutos en todos los trenes del recorrido. Es consecuencia de una incidencia ocurrida a primera hora de la mañana en La Sagra, en Toledo, que ha provocado que dos convoyes quedasen parados y atascados. A esta hora se ha suspendido la circulación de un sentido en ese tramo, por lo que solo se puede circular por una vía. Y la Fundación de Cajas de Ahorro eleva al 1% la previsión de crecimiento para este año 2023. Son 3 décimas más que en la anterior estimación, pero lejos del 2,1% pronosticado por el gobierno. En esta descarta también una recesión, aunque estima una caída del crecimiento porque los hogares están agotando el colchón financiero que tenían. Y el Papa ha nombrado nuevo arzobispo metropolitano de Caracas al cardenal Baltazar Porras, actual arzobispo de Mérida y administrador apostólico de la diócesis de la capital venezolana desde 2018. El cardenal Porras tiene 78 años, se doctoró en teología pastoral en la Universidad Pontificia de Salamanca y ha sido vicepresidente y responsable del los departamentos de laicos y comunicación en el Consejo Episcopal Latinoamericano. Y Jordania acoge hasta el jueves el encuentro de la Coordinadora de los Obispos para la Iglesia en Tierra Santa, que, como ya es habitual cada mes de enero, reúne a los obispos de todo el mundo para impulsar la presencia y el respeto de las comunidades cristianas en la Tierra de Jesús. Por parte de la Conferencia Episcopal Española, asiste un año más el arzobispo de Urgel, Joan Enric Vives.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se está jugando la segunda jornada del Abierto de Australia.
Noticias del día para los españoles. Ha perdido Garbiñe Muguruza contra Mertens y ha ganado Pablo Carreño y Alejandro Davidovich. Estamos pendientes del resto de españoles, en especial Ángel García, del duelo de Roberto Carballés contra el número uno del mundo, Novak Djokovic.
En la pista central, porque sí, está ahí nuestro Roberto Carballés, que por cierto acaba de tener tres bolas de break, un 0-40 sobre el servicio de Novak Djokovic, y está evidentemente el gran favorito, nueve veces campeón en Australia, Novak Djokovic. Sabes que viene tocado, sabes que ha salido a la pista con un vendaje en su muslo izquierdo y no parece en plena forma, incluso con esas tres bolas de break para Carballés, pero de momento está ganando 3-2 en el primer set. Otros dos españoles en pista, Bautista acaba de empezar ante Sousa, 4-2 en el primero, Ramos está peleando ante Cressy, va 2-1 abajo, y ya tenemos horario para Rafa Nadal. Hay que trasnochar otra vez, a eso de las 5 de la madrugada va a jugar ante el estadounidense McDonald.
De las derrotas, de la derrota de Garbiñe preocupa su mal momento, que tras esta derrota en primera ronda piensa en soluciones.
Me preocupa, bueno, tendré que hacer un calendario adecuado a mi ranking, la verdad. Miraría quizá otros torneos de menor categoría. Está claro que todo el mundo quiere jugar los grandes y las finales, pero ahora me toca pues trabajar humildemente y pasar un poco, ¿cómo decirlo?, desapercibida, ¿no? Y intentar poco a poco escalar otra vez.
Y en fútbol, tras el error en el fuera de juego en el gol del empate del Elche ayer en Cádiz, el Comité Técnico de Árbitros le pide a la Liga que se implante el fuera de juego semiautomático. Hoy se juegan además dos partidos de Copa de octavos de final, a las 7 Real Sociedad Mallorca y a las 9 Deportivo Alavés Sevilla. Lo contamos desde las 7 en las emisoras COPE+.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts i mig per sobre de la una. Comencem el migdia de COPE Lleida. Per sobre dels 10 graus a la ciutat de Lleida, amb pluja des d'ahir a la tarda, vespre, nit i aquest matí també. Busquem aquesta previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts amb precipitacions disperses que podran ser localment més persistents al Pirineu, on la cota de neu baixarà fins a uns 500 o 600 metres i es podran acumular per sobre d'uns 900 metres més de 5 o 15 centímetres de neu, sobretot a la Vall d'Aran. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis, amb màximes de 13 graus a Lleida, 12 a Tàrrega i a Balaguer. La màxima serà de 6 graus a Viella i de 5 a la Seu d'Urgell. Unes temperatures que baixaran donant-se les mínimes avui i al final del dia amb vent intens que serà de la component oest, amb ratxes a zones del sud que podran superar els 60 o 70 km per hora. Si mirem ja la jornada de demà dimecres, serà una jornada de fred, baixes temperatures, amb unes màximes d'un grau positiu a la Seu d'Urgell, d'un grau sota zero a Viella, de 9 a Balaguer, de 8 a Tàrrega, i també la màxima serà de 8 graus a Lleida capital, i tindrem cels ennuvolats al Pirineu, amb la cota que baixarà sobre uns 300 o 500 metres, nevarà sobretot a la Vall d'Aran, mentre que la resta tindrem intervals ennuvolats. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Tenim vent, hores d'ara, de 36 km per hora a la ciutat de Lleida. Hem assolit una ratxa màxima de 68 km per hora, que no és poc, eh? Degut a això, doncs, evidentment, i els núvols es van movent tan ràpid, hi ha moments que tindrem cel ennuvolat, moments que veurem el sol, i hores d'ara amb 10 graus i mig a la ciutat de Lleida. Va, que fem una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Això ha passat a Lleida, això que t'explicaré ara, eh? Agents de la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut aquesta passada nit a un home de 47 anys i una dona de 36. Majors d'edat, els dos, ja veus, eh? 47 anys i 36 anys. Tots dos acusats d'un delicte de maltractaments en l'àmbit de la llar. Bé, amb aquest titular dius, jo què sé, un a l'altre, però no haguessin detingut els dos. Repeteixo, 47 anys i 36 anys. Ara t'ho explico. Els fets, que van tenir lloc a 3:15 de la nit, una patrulla es va adreçar al carrer La Parra després de rebre un avís d'una baralla en un habitatge. Quan els agents van arribar al domicili, van trobar una dona de 67 anys al carrer que els va explicar que tenia acollits els seus dos fills majors d'edat a casa i que aquests la insultaven i la maltractaven físicament de forma habitual. Allò per agrair, per agrair-la, o sigui, que els tingués acollits a casa. També va afegir que ja havia denunciat els fets anteriorment. En l'episodi concret d'ahir, segons explicava la dona als agents, els fills l'havien agafat pel coll i l'havien amenaçat perquè els donés diners. Moment en què, per por que li fessin més mal, havia decidit trucar a la policia, que va procedir a la detenció dels dos fills. Això ha passat aquí, a Lleida, però vaja, no tenim l'exclusiva, ni molt menys. Per desgràcia, per desgràcia, això passa més de l'habitual. Però reitero, que és que els fills tenen 47 i 36 anys, eh? Déu-n'hi-do. En l'àmbit judicial també t'explico que un lleidatà que està condemnat per pederàstia i temptativa d'homicidi va sortir el passat 5 de gener de la presó després de complir les respectives penes, malgrat que serveis penitenciaris han alertat d'un elevat risc de reincidència delictiva violenta. Això ha provocat que els Mossos d'Esquadra hagin alertat els seus agents i altres cossos policials perquè se li faci un seguiment. Fins i tot s'ha difós una fotografia perquè puguin reconèixer-lo. I també t'explico que el Departament d'Acció Climàtica i Alimentació i Agenda Rural ha convocat 9 línies d'ajuts dotades amb 10 milions d'euros amb l'objectiu d'afavorir la transformació del sistema agroalimentari. Aquestes van enfocades a l'impuls de la sostenibilitat ambiental, social i econòmica, a més de donar resposta a la situació d'emergència climàtica. Així es poden sol·licitar per calcular la petjada ambiental de producte, crear obradors compartits, millorar l'eficiència de petits escorxadors, fomentar projectes de transformadors i arrelats al territori, prevenir pèrdues i el malbaratament alimentari, incrementar la qualitat, fomentar el relleu generacional i projectes liderats per dones o innovar en temes de digitalització, entre d'altres. El secretari d'Alimentació, Carmel Mòdol, explica que aquests ajuts poden contribuir a la minimització dels efectes del canvi climàtic i destaca el paper que poden fer els territoris de muntanya en aquesta transformació.
I el sector primari ha de saber en quines condicions està produint els seus aliments, de quina manera contribueix al canvi climàtic o pot contribuir a la minimització d'aquest canvi climàtic, és a dir, a revertir-lo, no? I els terrenys, les terres del Pirineu, en aquest sentit, o les d'alta muntanya o mitja muntanya, són molt importants perquè poden tenir una gran contribució. Calcular la petjada climàtica, també ho fem, també ajudem a fer-ho amb una ordre que desenvolupa una sèrie de mecanismes.
En aquesta primera convocatòria d'enguany, oberta fins al proper 27 de febrer, les empreses podran sol·licitar un màxim de 200.000 euros en 3 anys, quantitat que serà de 20.000 euros en el cas que la demanda es faci a títol individual. I acabem amb una notícia històrica, si vols. Dic històrica perquè no passava des de feia 61 anys, de fet. I és que el nombre d'habitants de la Xina, el país més poblat del món, es va reduir en unes 850.000 persones l'any passat. És la primera vegada, com et deia, que registra un descens en 61 anys, segons dades oficials publicades per l'Oficina Nacional d'Estadística de la Nació Asiàtica. Concretament, la Xina va tancar... No et pensis que s'han quedat amples, eh? Vull dir que no. Ara mateix, a la Xina, van tancar el 2022 amb 1.411,75 milions d'habitants. Més de 1.400 milions d'habitants. A Espanya no arribem a 50, eh? Milions d'habitants. Aquí en tenen 1.411 milions d'habitants. una autèntica barbaritat, eh? Va, que fem una pausa i parlem ja de gastronomia.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973-2665-12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí que és el moment en el que parlem de gastronomia. Ja saps que els dimarts l'hora és la que ha de ser, perquè ja ho sé que a vegades, si encara no et toca hora d'anar a dinar o parlar de gastronomia, doncs com encara que et fa venir més ganes. Però vaja, vull que ha de ser aquesta hora. Els dimarts, camí cap a 2:15, amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, bones.
Bueno, portes bé l'any?
Sí, de moment sí, de moment sí, de lo que portem. Ara més tranquils ja, la locura que hi ha de Nadal, per sort, s'ha acabat una miqueta i ara tornem, bueno, a la feina de sempre, a preparar coses de cara a aquest any, que pensem que el 23 serà molt millor que el 22 i a tope.
Sempre s'ha de pensar això. Felip Urbano, digue'm físicament on estàs, hores d'ara.
Pues avui estic al CET, que és l'Escola d'Hostaleria de Barcelona, amb un molt, molt amic meu de Sabadell, que ara ens explicarà pues, tot el que fa aquí i tot el que fan al CET, a l'Escola d'Hostaleria. I bueno, és molt content de tornar aquí i bueno, hem fet un cafè. Ara tenim molta gana, ara, aquesta hora que és l'hora de dinar és horrible, però... Bé, després hem vist ara que hem passat per la cuina d'aquí de la facultat i ja estàvem preparant arròs, crec, i crec que avui menjarem arròs, avui, segurament. Veus?
Però tu... Ara parlarem amb el Xavi, però tu de qui el coneixes? Com el vas conèixer?
Bueno, pues per la feina nostra i del confinament, i després vaig veure que estava a la facultat i a vegades he vingut algun tas, i el tas que vam fer ja aquell primer contacte més serio va ser d'una cata de saques.
Bueno, ja sé que tens debilitat amb això, eh?
Tu saps que a mi el saque me puede, el saque me puede.
Per cert, el que m'estic adonant és que tu, l'època de confinament, vas fer créixer l'agenda d'una manera espectacular.
Bueno, en aquell moment jo crec que s'havia d'aprofitar per conèixer persones que t'aporten coses positives, en aquest cas, i per estudiar, per aprendre, i per realment, aquello que saldreu més fuertes, jo crec que jo sí que
sí.
Vaig agafar això al pi de la letra i al final he conegut gent que no es coneixien, però no realment com ara, que hem fet amistat i que professionalment i personalment pues, t'aporten molt, la veritat.
Molt bé. Tens aquí el Xavi, eh?
Aquí està.
Molt bé. Xavi Pacheco, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta,
merci per convidar-me.
No s'ha deixat res, no, el Felip?
No, res, perfecte. Ha fet molt bé, una definició perfecta.
Xavi, tu ets professor titular, ara, de sommelleria, d'estilats, m'has dit.
Sí, correcte, ja fa 14 anys, eh? Sembla mentida, però han passat 14 anys... del primer dia que vaig començar a donar classe aquí al CET de destil·lat, sí.
I a més, també estàs al grau superior de gestió.
Correcte. També des de l'any passat va sortir l'opció de donar classes de grau superior, una assignatura de gestió, i em vaig llançar. Vull dir, m'agrada molt la formació i compatibilitzo les dues coses, les dues tasques.
És que ara estava pensant, Xavi, que important és tenir coneixement de gestió, sobretot per la gent que vol emprendre, no? I materialitzar el seu somni a nivell d'empresa.
Sí, sí, no, i és el que dic jo als meus alumnes. Els meus alumnes estudien 2 anys i és el que dic, aquesta assignatura... és la més important del vostre curs.
Clar.
És a dir, aquests 2 anys, perquè si esteu estudiant per portar la gestió d'un restaurant des del punt de vista a la cuina o a la sala, perquè tinc dues branques, vaja, els números són el més important, i la gestió, i al final de mes, i heu de portar-ho tot ben portat.
No, hi ha molts negocis que la idea és bona, però la gestió és dolenta, i acaben no sobrevivint justament per això, per una mala gestió, no per una mala idea, de vegades, eh? Que és,
sí, sí.
És complicat, tenir una bona idea com perquè després l'espatllis per una mala gestió.
Sí, sí. O els dic sempre l'exemple. Hi ha restaurants que estan plens, de gent, però estan perdent diners.
Sí.
És a dir, no solament el tema és d'estar ple de gent i facturar molt. No, no, després has de restar les despeses i de més.
Xavi, els joves que tu coneixes, que tu veus, els veus amb ganes, tenen ganes, venen perquè, dius, escolta, estan convençuts de que ho poden tirar endavant?
Sí, i moltes ganes. I fins i tot, amb moltes ganes, i cal valorar la gent que estudia aquí a l'escola per ser un professional de restaurant, a la cuina i a la sala.
Clar.
Ara me'n recordava, després de la pandèmia, que la gent, bueno, aquest estiu que es buscaven cambrers, que es buscaven... O sigui, un cambrer no és una persona que l'agafes i l'agafes del carrer i diu, vinga, va, a servir copes. No, no, no. Si s'ha de valorar el que és els estudis d'una persona que es prepara, que paga una formació per donar el millor servei a la gent a un restaurant, a la cuina i a la sala, els dos. Llavors, un cambrer sempre serà una persona formada, no una feina temporal, enteneu, no? És a dir, és com totes les professions.
No, m'agrada que diguis això, perquè és veritat que la feina de cambrer la tenim denostada des del punt de vista de que, bueno, mira, el primer que pots fer de manera temporal quan ja tens la edat de començar a treballar és fer de cambrer. Bueno, però escolti, una formació mínima hauràs de tenir per fer de cambrer.
Ah, correcte. Veritat que un metge estudia una carrera per ser metge? Doncs el mateix amb un cambrer. A més, una cosa que diu sempre el Pitu de Sia Can Roca, si un sommelier és un cambrer de vins.
Sí, senyor, no? Sí, ens ho va dir. Sí,
sí, aquesta doncs la gent es pensa que cambrer, la paraula cambrer, és negatiu. Doncs no, hem de donar prestigi als cambrers.
No, i a més, a nivell personal, és la connexió entre el restaurant i el client, eh? És el cambrer, és aquesta, i el sommelier, en aquest cas. Molt bé. Xavi, escolta, sommelleria de destilats, però tu com arribes aquí? És a dir, tu quan eres petit, què volies ser de gran? Sempre pregunto el mateix, però sempre veiem com van canviant els camins, eh?
Sí, de veritat, ara us explicaré la meva història, perquè de veritat que ho explico, la gent a vegades no us ho creu. El que passa que m'he trobat amb la meva vida que molta gent li passa el que em va passar a mi. Jo soc un noi de Sabadell, que lògicament va estudiar EGB, mira si que de sí. Lluny, els Salesians de Sabadell.
Tots EGB. Van fer EGB per aquí.
Després, PUC, COU. Un incís, jo, el meu nebot, jo, el tema, com està muntat ara el tema de l'escola, jo em perdo, perquè com jo soc de GB, jo ara a vegades li has de preguntar dues vegades com funcionarà tot els cursos i demés. Doncs jo estudio UPCO i, clar, jo, com molta gent, jo no sabia què estudiar. Jo, quan acabo l'institut, i què vaig fer? Doncs fer-ho fàcil, en sentit de vaig estudiar alguna cosa que m'obri portes en el futur, però sense cap ganes clares, no? I vaig estudiar Enginyeria Tècnica Industrial, caram. Electrònica.
Caram.
Bueno, o sigui, bueno, que ja podeu pensar què fa un xicot que va estudiar Enginyeria Tècnica Industrial amb els destilats, no? És a dir, quina és la connexió? I la veritat és que, bueno, em va costar, em vaig treure la carrera, vaig estudiar a Terrassa, a Enginyeria Tècnica Industrial Electrònica, però què passa? Se'm desperta molt tard un hobby, que és el món del vi. Mm-hmm. És a dir, jo començo a viatjar, començo a fer tastos, i és una cosa que, sincerament, no m'havia plantejat mai. És un món que, de veritat, jo de jove ni bevia vi, ni cervesa, ni res d'això. Ostres, què passa? Doncs se'm desperta aquest hobby, començo a fer tastos, viatjo, visito cellers, destileries, i un dia em canvia la vida, perquè veig un anunci a La Vanguardia, com es feia abans, us en recordeu, quan
la gent
buscava feina a La Vanguardia, els diumenges? Bueno, doncs que a Bodegas Torres buscava un formador pel Departament de Comunicació i fixeu-vos, residència Garraf o Penedès, sommelier, amb experiència, i sincerament jo no tenia res d'això. O sigui, un noi de Sabadell, enginyer, sense experiència, i em va canviar la vida perquè em van agafar pel Departament de Comunicació de Bodegas Torres. Ja fa, doncs, uns 20 anys ja.
Que bé.
Sí, i vas començar, el que era un hobby es va convertir en una feina. I vaig començar, doncs, a donar formacions de vins, a formar-me, a estudiar de vins, destilats, i vaja, que sincerament és el que dic, em va canviar la vida. em va canviar molt la vida i molt content de fer el que faig ara.
Escolta, amb aquest món que m'estàs explicant, ja parlo de tot el tema de vins i sommelleria, hi ha algun coneixement que adquirissis al moment de fer l'enginyeria industrial que t'ha servit?
Home, sí, el tema... Sí? Clar, el que sempre es diu, l'enginyeria, o sigui, estudiar una carrera, a part de coneixements, lògicament els coneixements s'obliden el dia després de l'examen.
Sí, molts, sí.
Et donen les eines per...
Això tens tota la raó. Sí.
Per fer recerca, on trobar, per una mica, entre cometes, amoblar-te el cap una mica, no? És a dir, organitzar-te el cap, si tens un problema, si tens una qüestió, doncs això t'ajuda a pensar, eh? Mm. És a dir, t'ajuda a pensar. I llavors això és el que m'ha donat, el tema de ser estricte, ser ordenat, intentar saber on buscar la informació, etcètera, etcètera. Perquè al principi buscava feina, clar, jo com començo el món del vi o intento canviar de sector, doncs jo busco en el tema de manteniment de cellers, però no m'ha sortit res d'això. I mira, vaig acabar fent comunicació a Torres.
Molt bé. Felip Urbano, que ja ens has dit com vas conèixer el Xavi... Ja entenc que vosaltres ja parleu de mil coses, però no sé si avui li vols fer alguna pregunta per posar-lo en un compromís.
Abans, quan he arribat aquí aquest matí, que hem anat a fer un cafè, ja va ser la Natàlia, que la tindrem el mes que ve també aquí a la ràdio, ha sortit una història que no m'ha quedat clara, ja li preguntaré. Tu saps que a mi m'agrada preguntar coses en directe, perquè així la gent està una miqueta... I a part que lo tinc aquí, que l'estic tocant ara mateix, eh?
Sí, sí.
Xavi, és veritat que t'estàs preparant per ser Master of Wine? Hòstia, tu saps que, Ricard, que hem fet ja diverses entrevistes a los Master of Wine, que coneixem, sí. Que això per mi és que tinc una gran admiració a aquestes persones, perquè només hi ha 419 persones al món. I aquí tinc un que m'ha dit que s'està preparant, eh? Ara que s'ho expliqui això.
Bueno, és el camí, diguéssim, habitual, quan la gent que ens agrada el vi, doncs, és a dir, aquest és un món que enganxa molt. És a dir, és el que us deia abans, quan m'he trobat molta gent, sobretot alumnes meus del curs de sommelleria, de la classe d'estilats, doncs que gent que són... O sigui, el perfil de fa 14 anys era gent de cellers, gent de botigues, gent de distribuïdores, però ara, per exemple, em trobo més cada dia gent que són... He tingut alumnes que són actors, caram, que són advocats, que són... què més? Una persona que treballava als transports municipals de Barcelona, però que no tenien res al món del vi, però que volien... Que volien ser sommellers o treballar en el món del vi. Un cantant, també. Un cantant. Un músic, és a dir... Llavors, això és un món que enganxa molt. Jo sempre dic que el vi, els destilats, sobretot el món del vi, que és potser el més proper que tenim a la nostra cultura, no és només el vi, sinó és viatges, turisme, història, territori, experiències, compartir, amistat, no? I això és el que enganxa el món del vi, no? Llavors, clar, quan t'enganxa aquest món, jo vaig estudiar sommelleria amb el temps, o sigui, jo entro a Torres, però amb el temps estudio sommelleria, estudio també uns estudis que és el Wineset. El Wineset és un dels estudis que va néixer a Londres, amb el món del vi, que són 4 anys, vaig aprovar l'últim curs farà un any i mig, i el segon pas seria això de Master of Wine. Però en el sentit de dir d'aprendre, i sobretot després d'ensenyar a l'altra gent a enganxar més gent amb aquest món, eh? Home, perquè també m'agrada molt.
Xavi, només el sol fet de pensar en presentar-te ja et fa haver d'adquirir un munt de coneixement extra, no?
Sí, i és, jo ho dic, o sigui, jo vull intentar-ho. Com diu el Felipe, hi ha 250 en el món, és a dir, que no és fàcil, no és fàcil, però el sol fet de aprendre, el sol fet d'aquest repte personal, de llevar-te cada dia dient vull aconseguir un altre repte, vull aconseguir aprendre més, és el que em mou, eh? I sobretot això, després part, ensenyar més gent.
Ja has vist, Ricard, que sempre cada setmana, que preguntem o fem aquesta pregunta, aquest tipus de pregunta, tothom, o a vegades que també lo preguntes tu, tothom diu el mateix, que no parem. Estàs sempre estudiant, sempre estudiant. Jo sé que cada sector també podria ser el mateix, no? Però en aquest cas, quan parlem de la sommelleria, pues, passa. Quan parlem de la cuina, també passa. Si parlem de la part digital, que la gent es dedica a aquella part, també, vull dir, això és no parar, si no te quedes... I amb el Xavi, pues, bueno, ja l'apuntarem en l'agenda i a veure si l'any que ve, que surt ja la promoció, podem dir que és l'últim Master of Wine de Sabadell.
No. A més, és que per entrar, si vols estudiar, primer de tot has de tenir un padrí que ja és Master of Wine, i després has de fer un examen d'entrada, és a dir, no accepten a tothom. O sigui, has de fer...
És complicat.
Ja entrar-hi. És a dir, jo em vull preparar per l'any que ve, a intentar entrar al programa. Però, i quan entres, són mínim 3 anys. O sigui que, i 3 anys...
A tope.
Per l'any que ve, 2024, ja estem parlant, eh?
A veure, sí, aquest any o l'any que ve, sí.
Déu-n'hi-do. Doncs escolta, Xavi, bueno, que no ens coneixem, però pel teu to de veu, per escoltar-te i tal, que ets una persona molt vital, eh?
Ui, és que m'agrada molt. Mira, m'agrada molt, sobretot, ensenyar. És a dir, jo quan estudiava, que parlàvem del passat, quan jo estudiava a EGB, era una persona molt tímida, era una persona que era molt familiar, i en canvi ara, o sigui, amb el temps, te n'adones que t'agrada la formació, t'agrada estar amb gent ensenyant i per intentar captar la mateixa il·lusió que em va agafar aquest món, doncs aquest món del vi, aquest món de la gestió i de més, doncs transmetre aquesta passió. Jo crec que, bueno, és una cosa important que quan em llevo cada dia, doncs d'això, de fer-ho bé, fer les coses bé i transmetre passió, no?, que és el que més es valora, crec jo.
És que jo crec que és el que falta, a les professions, més gent apassionats pel que fan, sí. que al final tot és prou important, només faltaria. Doncs Xavi Pacheco, que ha estat un plaer conèixer, la veritat.
Igualment. I a veure si vens aquí, amb el Felipe, fem un dinar aquí a l'aula restaurant, que tenim una aula restaurant molt bona aquí al CET.
No, si de ganes, ja et dic. I escolta, dels primers llocs, et poso els primers de la llista, que amb el Felip ja t'ho explicarà ara, que tenim una llista que és eterna, però bueno, i a veure si la podem anar complint. Xavi Pacheco, professor titular de sommelleria, tema de destilats, i a més del grau superior en gestió del CET a l'Escola d'Hostaleria de Barcelona, que per cert, hi sou ara, vull dir que ja estem connectant ara en directe allí. Sí. Xavi, una abraçada gran i encantat de conèixer-te.
Forta. Igualment, una abraçada forta. A veure si ets una seva persona.
Felip Urbano, escolta, tu ja pots anar mantenint aquestes amistats, eh? No les perdis.
Home, això, tu ja saps que el vino une, eh? Lo que une el vino, no sé com seria aquella dita, però pues això és igual.
No, a més, igual, ja sé que el Felip cultiva les amistats, eh? Vull dir que el Felip sí que s'ho pren en sèrie, això ja, i cultiva les amistats i fan que durin. Felip Urbano, una abraçada gran. Ens escoltem la setmana vinent.
Molt bé. I la setmana que venen, que estarem a Belloc.
Vinga.
Vale? Molt bé, cuida't.
Ya está aquí Biancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Biancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja marxem directes cap a les 2 de la tarda, és dimarts, amb la nostra tertúlia dels polítics, amb, doncs, amb un dia en el que tenim vent i que, per tant, els núvols es van movent. A moments està ennuvolat, a moments surt el sol, però vaja que la sensació tèrmica és baixa. Ja ens ha avisat el nostre meteoròleg que l'aire fred de moment està a dalt i que a poc a poc anirà baixant i que aquesta nit, o a més tardar ja demà mateix, baixaran les temperatures de manera considerable. Per tant, ja suposo que ho portaves, però abric, eh? Abric i paraigua, per si de cas. Vinga, que anem directes a les 2 amb la nostra tertúlia dels polítics, com sempre ben acompanyats. Amb nosaltres de Junts, el Joan Ramon Castro. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Perquè ja recuperat.
Sí, bé, encara arrossegues una miqueteta allò del pit.
És que duren,
que
és
que fa un mes que estem així, que si carregat de pit, tos, i, però vaja, ja molt millor que... Ara tinc, fins i tot tinc veu. Tinc veu. Bueno. Que espero que no se me'n vagi arran del xàfec que m'ha caigut avui damunt a les 8 del matí, que on has fet aquell tro i he hagut de tornar cap a casa perquè m'he fet tot
xop. Sí, sí. A més, ha sigut un xàfec amb avís.
Sí, sí.
Ha sigut tro... el llam, el tro i vinga.
I vinga.
Ha anat ràpid, això. També està amb nosaltres, per part de Ciutadans, la Maria Borrell. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Bon dimarts.
I el Sergi Talamonte, del Comú de Lleida. Sergi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Has deixat la bicicleta avui?
Avui sí, perquè he sortit de casa, que estava plovent a Pots i Barral, sí, i venim caminant, que si no acabem xocs.
És potser la condició climatològica més adversa per anar amb bicicleta a la ciutat, eh?
No
la
sempre.
Pluja,
si plou, xirimiri, es pot aguantar perfectament. Però si fot un xàfec com el d'aquest matí...
I el vent.
Sí, jo crec que és pitjor el vent, eh?
Sí.
Pels patinets i per les bicicletes, que és pitjor el vent.
Sí. Carme Valls, del PSC, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
No ens veiem des de l'esmorzar.
Exacte. Aprofitant que... Puc fer una reclamació? Que tinc aquí el regidor de mobilitat, puc fer una reclamació?
Sí, un segon.
Que té que veure amb la pluja?
Espera, que saludo... Home, que no la controle, la pluja.
No.
Que saludo al Xavi Palau del Partit Popular. Xavi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia i molt bona setmana dels barburs per tothom.
Sí, senyor, tens tota la raó. Recordeu que avui és dia Sant Antoni. A veure, reclamació de què? De la pluja?
No, jo t'explico. Ja, com, venga, ja ho he dit tantes vegades, que sóc usuària del transport públic, i quan plou, com va ploure la setmana passada, recordeu que va caure un xàfec important, doncs, com els sumideros no estan nets, se formen uns tolls a la carretera, a Lleida.
Amb algunes,
doncs,
sí.
Amb algunes sí, com per exemple és aquí a l'Avinguda de Madrid, doncs que fa impossible que la gent estigui a la parada del bus parant. Us puc ensenyar perquè em vaig fer moltíssimes de fotos, no? On, bueno, evidentment hi ha una falta de civisme per la gent que va en cotxe, que veu que hi ha un toll i passa a tota velocitat, amb la qual quedes xopa de dalt a baix, però també jo parlant amb els xòfers dels busos, el que deien ells és que hi havia una falta de manteniment i que per aquesta raó es produïen aquests tolls que fan que la gent, doncs, haguem d'anar amb precaució quan plou per Lleida per no acabar mullats de dalt a baix. I ja que està aquí el regidor de mobilitat, doncs volia fer-li aquesta recomanació, o com diem als plets.
Això té a veure amb la mobilitat?
Bueno, demana que estiguin nets, no? Perquè...
Té més a veure amb la gestió que fa Qualia dels Empornalls, i que també és responsabilitat del senyor regidor present.
Bueno, aprofitant que el riu passa per Peixuberga...
Això, en això ho compro, però em sembla que no ho ha encertat ni un ni l'altre.
No?
I venga. Pensava que m'havia de vestir de xaman indi, de fer el gu...
No, que plogui bé, que plogui bé.
No plogués.
No, que plogui bé.
No és problema de mobilitat, és un problema, com bé dia el Sergi, de manteniment del que serien les reixes dels embornals i els embornals en si. Estem en una època, ara ja estem acabant l'època, que ha caigut molta fulla, i aquesta fulla, a vegades, quan plou, el que fa és embossar aquestes reixes o els embornals, i s'ha d'anar fent un manteniment. Hem de dir que és veritat que n'hi ha moltíssimes de reixes d'embornals en tota la ciutat, i que, doncs, hi ha la possibilitat que n'hi hagi algunes que s'embossin. Sí, n'hi ha a Avinguda Madrid, i tot i que he de dir que en aquesta zona, en aquesta zona de l'Avinguda Madrid que ensenya ara, no us ensenya, els oients no ho poden veure, però és la zona d'Avinguda Madrid, a la qual ara es van fer unes obres d'adequació de lo que era el ferm i de les juntes de dilatació de lo que seria el pàrquing, també es van fer unes obres perquè poguessin sortir les aigües una miqueta millor, perquè la cota que hi ha en aquest espai, la cota que hi ha de desaigüe, o sigui, diguéssim, el tant percent que hi ha al tub a la canonada per poder evacuar cap al riu és molt minsa i se va fer també una obra per poder evacuar una mica millor. Però sí que és veritat que hi ha d'haver més manteniment amb aquestes reixes d'embornal, però també arribar a totes quan no acabe de ploure. Si plogués com ha plogut avui cada dues setmanes o cada setmana, això no passaria, perquè les reixes d'embornal no s'acabarien d'embossar i aniria colant en aquestes reixes i això no passaria. I com me diu el Sergi, el que seria aigua i el clavegueram, això depèn del primer tinent alcalde, no de serveis urbans, sinó de la regidoria, de la seva regidoria.
Ah, vale, com s'ho van canviar el cartipàs, al final no saps on va cada cosa. Però, bueno, en tot cas, depèn del partit el qual representeu.
Ah, això sí.
I és
una aquí cosa sí que l'has encertat,
sí,
Sergi.
Hi ha una cosa que és interessant, perquè l'altre dia a la comissió de seguiment de l'aigua van fer preguntes al respecte, perquè ja, no sé si la gent ho sap, que l'EDAR, o sigui, la depuradora de la ciutat, depura tota l'aigua que arriba allí, però l'aigua que entra per comptadors i que està comptabilitzada i que gasta la ciutat de Lleida són uns 8 milions de metres cúbics, més o menys, a ojo, però l'EDAR purifica 18 milions de metres cúbics. Bona part ve de l'aigua, de pluja, que no hauria d'arribar, perquè cada paguem a tanto metro cúbic que fa que depura Aqualia, però una part ve de les sèquies i de les clamors que encara, ara, avui en dia, desemboquen al clavegueram de la ciutat. I això ens costa una millonada cada bany. I va preguntar, a veure, quan podem d'una pegada per totes derivar tota aquesta aigua al riu, perquè és aigua de sèquia, aigua de rec, i no s'hauria de passar per la depuradora, i evitar aquest sobrecost immens d'haver de purificar pues, més de 10 milions de metres cúbics anuals d'aigua que no hauria de passar per allí. La resposta encara està pendent, a veure quan...
Sí, les dues clamors més grans que aquí, que és la de les canals i la que a sobre així, ara no me ve el nom, aquestes sí que evacuen directament el que seria el riu. Aquestes sí. N'hi ha algunes altres petites clamors que sí que n'hi ha moltes dintre el que és el terme municipal, que sí que acaben algunes evacuant aquí. I com bé dius, la pregunta que els hi vas fer... L'empresa es va comprometre a donar resposta tan aviat pogués. Sí que és veritat que encara algunes d'aquestes clamors evacuen en el que seria el clavegram. Però les grans, les més potents, les que porten més canalització, sí que és veritat que ja evacuen directament al riu. I com bé sabeu, quan va haver el Glòria i aquelles riuades tan grosses, fins i tot el pont del Boc va ser afectat per aquesta canal que portava tanta aigua que es va sobreeixir i va fer danys estructurals.
La Femosa, aquesta,
no me sortia ara a la Femosa. La Femosa va patir greument perquè la canalització que tenia... no està totalment dimensionada pel que passa la carretera pel damunt per poder absorbir tota l'aigua que venia des d'allí, però aquestes ja sí que les grans, que són aquestes dues, sí que van evacuar directament al que és el riu.
Bueno, no sé si hi ha alguna qüestió més d'aigua.
Demanar que plogui més.
Això totalment d'acord. Suposo que això, mira, amb això us posaríeu d'acord
tots. I tant.
Que plogui molt, però que plogui bé.
Això mateix.
Recordo, com sempre, que Esquerra està convidada aquí en aquesta tertúlia, que de moment doncs, segueixen sense assistir ni avisar que vindran o que no vindran. Us volia preguntar, dic això perquè el que us volia preguntar ara té a veure amb la regidoria d'Esports, que la porta Esquerra i que en aquest cas no els tenim aquí, però vaja, com que tots sou regidors i regidors de l'Ajuntament, s'ha anunciat que el Lleida Esportiu ha convidat a la selecció romanesa a entrenar un dia a les instal·lacions del camp d'Esports. Perquè tenen un partit a Andorra. Bueno, dit això, que això tant se val. Dit això, dic, com està el tema del conveni de les instal·lacions del camp d'esports amb l'Ajuntament de Lleida? És a dir, hores d'ara, si hi ha algun document que oficial en el que se descrigui qui pot estar ocupant el camp d'esports?
La gran pregunta,
Ricard. Perquè,
no, bueno. Ho dic perquè això va acabar de manera sobtada, sí, amb els Esteve, tota aquella història, es va rescindir aquell document en el qual es contemplava aquesta cessió de les instal·lacions. El camp d'esports és una instal·lació municipal. I hores d'ara, doncs...
I va acabar amb la moneda a l'aire a veure qui pagava la gespa, perquè hi havia un conveni econòmic que es va rescindir, perquè hi havia una deuta amb Hisenda, no es podia pagar, no es podia fer la denda per pagar la gespa, que va costar una millonada, va costar 600.000 euros el seu dia, I tot això, i com bé dius, està en l'aire. Vull dir,
jo ho pregunto des del punt de vista, perquè van fer els dilluns tenim tertúlia esportiva i tenim comentaris d'oients que pregunten de manera regular aquest tema. No perquè no hi haguin d'estar els que hi ha ara, que ja em sembla bé, sinó com es pot ocupar una instal·lació municipal sense tenir cap mena de document. És a dir, per què passa això?
Aquí seria molt interessant la resposta del senyor Mor.
Sí, però, la fi... ja, no, ja ho sé, per això. Ignasi Mor, el regidor d'Esquerra, que no, bueno, que no ve, no, tampoc avisa que si vindrà o no vindrà, és qui està portant el tema, però... Vaja, vull dir que a hores d'ara no sé si hi ha notícies d'aquest tema.
No, a veure, nosaltres que sempre estem demanant tant a les comissions informatives d'esports com també al mateix ple, no? Sempre estem preguntant reiteradament sobre com està el tema del camp d'esports, que efectivament és de titularitat municipal. Jo no entraré aquí ni molt menys qui ha d'estar o no ha d'estar, perquè a més és un tema que està judicialitzat amb el tema de Lleida Esportiu, amb la resta d'anteriors presidents, el que sigui. Aquest és un tema que s'ha de dirimir per altra banda, però el que sí que importa aquí a nivell de municipal, a nivell de l'Ajuntament, és que el camp d'esports és un camp municipal i, per tant, reiteradament demandem aquesta mateixa pregunta que tu ara formules aquí al regidor d'esports i encara no tenim cap tipus de resposta contundent. Des del moment en què es va plantejar tot el que es va plantejar ja fa un any, doncs seguim, fins i tot li hem preguntat, o sigui, per quin motiu les claus al seu moment que es van deixar perquè entrés la nova directiva, perquè fes fins i tot, o sigui, millores amb el que és el tema de les instal·lacions, la zona dels canviadors, la zona dels vestidors, la zona de les cadires, millora perquè està amb unes condicions, tot això és que no tenim cap informació i ho estem demanant per activa i per passiva. Ara bé, l'inici de la pregunta que tu formulaves, que era, això és la informació que havia llançat el Lleida Esportiu, no?, que vindrien aquí a entrenar un equip de...
Això,
no
ho sé, això. És com a excusa, que avui m'ha vingut al cap, però...
No, jo no en tenia coneixement, però bueno, en tot cas, o sigui, sempre hi ha d'haver l'autorització prèvia, en aquest cas, per qui és el legítim propietari de les instal·lacions, no?, que és l'Ajuntament de Lleida, i per tant, qualsevol ús de les instal·lacions per part, més igual, d'un equip d'un altre, o ha d'haver o un conveni, per una banda, vale?, o alguna forma de regulació de l'ús de les instal·lacions.
És el que hi havia fins ara, un conveni, però ara no hi és, però em refereixo ara durant...
Han de tenir coneixements, almenys ha de ser comunicat, no?, a l'Ajuntament de Lleida, si es fa algun tipus d'esigual, esdeveniment esportiu, el que sigui.
Però vull dir que hores d'ara, un dia de partit, no és per posar-nos en el pitjor, però una espectadora o un espectador, doncs cauen per les grades i es fan mal.
La responsabilitat.
Qui respon d'això? Hores d'ara, l'Ajuntament, entenc, no?
Home, clar, les instal·lacions són municipals i per tant la propietat...
No ni conveni amb ningú.
Clar.
Xavi.
Jo no sé si hi ha qüestions que jo crec que potser se'ns escapen perquè és possible que no tinguem ni la informació. Crec que la primera pregunta que cal fer-nos és per quin motiu el principal partit del govern de la Paeria no assisteix a les tertúlies d'una emissora de ràdio local a Lleida per parlar de tertúlia política. Aquesta seria la primera pregunta que ens fem, no? Fan una deixadesa de funcions, per tant, una manca de respecte. Acte seguit, si parlem de la regidoria d'esports, crec que al senyor Amor li cauen molts problemes a sobre. Tot com a regidor del barri de Pardinyes, si li estan venint a baix els silos i no dona la cara ni dona cap resposta en relació a l'assumpte del mateix, i mira que l'assumpte és complicat, i des del punt de vista d'esports, les instal·lacions esportives de la ciutat de Lleida també s'hi venen a baix per una manca d'inversió. Més enllà del tema del camp d'esports, que hem posat sumament sobre la taula en reiterades ocasions totes les formacions polítiques en representació a la Paeria i que no ha tingut cap tipus de resposta, ni d'en Vell, ni del senyor Vidal, que és el coordinador específic de la matèria, que hi ha una persona que cal dir que s'encarrega específicament d'això i, per tant, tampoc trobo que estigui a l'alçada de les circumstàncies en quant a la feina que realitza des del punt de vista tècnic, però també cal tenir en compte que ens veiem que fa més de 3 anys que es dona on se'ns va prometre una resposta o una solució en tema del velòdrom, encara està pendent. Estem veient que hi ha un dèficit d'inversió a les infraestructures esportives, veiem com hi ha queixes també des del mateix anex del camp d'esports, tu mateix parlaves de la responsabilitat civil, o veiem com l'Ajuntament de Lleida tracta els clubs esportius per categories, veiem com la setmana passada s'anunciava un llarg seguit d'inversions o possibles inversions al pavelló Barris Nord, i en canvi altres instal·lacions esportives queden al desemparament. Per tant, crec que el senyor Amor té un greu problema en quant a que, tant en la gestió dels esports com en la manca o no gestió del barri de Pardinyes.
Jo, la veritat és que el tema de la Unió Esportiva, com està? Jo crec
no, no,
que...
no.
Lleida Esportiu, disculpeu.
Unió Esportiu va ser durant molts anys, per desgràcia va desaparèixer, i que no ens escolti el Sergi Dor, que el tinc per aquí a la redacció, que sospira per la Unió Esportiva i que, segons ell, hagués hagut d'assumir tots els deutes, que el baixessin de categoria i tornar a pujar esportivament sense perdre la, el nom. Carme Valls.
Doncs,
reitero, la pregunta no és per Lleida Esportiu. Lleida Esportiu, al final, suposo que demana permís, li diuen que sí i endavant. A mi això cap problema. A més, em consta que estan fent alguna millora de manteniment al camp d'esports.
Però prou falta li fa,
és des del punt de vista de l'Ajuntament.
Sí, sí, completament d'acord. Sí, però jo crec que aquesta pregunta, com deia ara el Javi, jo crec que l'han fet tots els partits o als plens, a les comissions, i són aquí respostes que queden a l'aire, no? Que és cert que te les contestes i te diuen hem complert el pla i t'hem contestat en un mes, però la contesta no, té, no contesta la pregunta i llavors la tornem a fer, no? I així portem doncs, bueno, des d'un any i pico. Però jo sí que estic d'acord amb el Javi del tema del regidor d'esports i de joventut i de festes, que és l'Ignasi, doncs, i que també ho és del barri de Cap Pont i del barri de Pardinyes. Doncs és cert que li agrada molt donar la cara quan les coses van bé, no? Ara, a la presentació que feien d'aquesta demanda dels Next Generation d'esport, que ojalà, ja que la presentació ha estat tan rimbombant, esperem que no passi com ha passat amb la de comerç, que finalment, bueno, sembla ser que se'ls ha denegat i ara estan presentant les al·legacions. Esperem que la d'esports tiri endavant. Però és cert que quan s'ha de donar la cara per algo que no surt bé, no ho fa. No ho fa, té aquest costum de desaparèixer. No? Llavors, bueno, ell és molt anar a les festes, evidentment, no li estic recriminant, anar a les festes, anar als partits, no sé què, però quan se li fan preguntes on ha de fer una contesta compromesa o que no li agrada, doncs ell desapareix, no? Bueno, i això és el que ens està passant amb el Lleida Esportiu.
Ara que ho tret del tema de Pardinyes, el tema aquest de l'enderroc dels silos, d'això sabem algo també? Vull dir, és a dir, em sembla que aquelles 48 hores que van donar la jutgessa acabaven avui, per dir si es paraven o no es paraven. Sabem alguna cosa oficialment?
Això és un despropòsit també, perquè això de les 48 hores jo crec que no s'acabaven avui, s'acabaven fa dies.
No, però va ser el dissabte que es va posar al jutjat de guàrdia una demanda.
No.
Es va interposar una denúncia al jutjat de guàrdia el dissabte, aquest dissabte passat.
Però s'havia interposat, crec, una acció legal.
Sí, però també s'ha posat una denúncia aquest dissabte, ¿vale? Per
part de...
Són dos coses. Bueno, però el mateix, però demana també paralitzar el del dissabte.
Però la primera tampoc està resolta.
Amb això, les 48 hores no
paralitzen.
No hi ha cap de resolta, aquest és el tema, que és curiós.
Joan Ramon,
bé, jo...
segueixen els treballs?
Sí, sí, els treballs segueixen...
Els treballs no, continuen l'enderroc. Ni treballs ni històries, el que esteu fent és un desastre.
Els treballs d'enderroc, si me permets acabar de parlar i dir les frases, els treballs d'enderroc, hi ha una empresa que va guanyar una licitació i s'està enderrocant allò com estava previst. El que he de dir és que nosaltres, com a Ajuntament, per l'hora en aquests moments, encara no tenim cap comunicació judicial en la qual ens diguin que hi ha hagut unes persones que hagin ficat una demanda o que hagin interposat algun interdicte per dir que hi hagi això i que nosaltres haguem de fer algunes mesures cautelars o cautelaríssimes envers això. De moment, judicialment, o sigui, els departaments jurídics del que és la paeria, no ha arribat cap notificació per part dels jutjats, que és el que els hauria de donar-nos les ordres de si s'ha d'aturar o no s'ha d'aturar, o també dir-nos si hi ha alguna denúncia o alguna actuació en contra de la licitació i que l'Ajuntament hagués de saber. Ara per ara no tenim cap coneixement, no s'ha ficat en contacte el jutjat, pel que jo sé últimament, per les últimes dates, no sé si ara fa 48 hores, potser sí, però jo que és l'últim que sé, no hi havia cap tipus de notificació de part judicial en què ens digués que havíem de fer cap tipus d'actuació per parar els treballs, tant de rock, de les Sitges de Pardinyes.
Bueno, o sigui que tot estava com estava.
Sí, sí, i... o sigui, no en tenim coneixement.
Perquè teniu poca informació de l'Ajuntament.
Bueno, sí, jo amb l'estimany.
Del tema de les coses esportives no teniu informació.
És que tu ja saps, Ricard, que aquest Ajuntament s'ha caracteritzat justament per la poca... que és un tema... És un tema que venim denunciant des del primer dia, de la poca informació que es dona als grups de l'oposició.
Però
que segurament
de maneres,
tindrà molta informació,
si no ha arribat,
Ramon,
si no ha arribat però
els nosaltres
jurídics,
no tenim.
Si no ha arribat res als serveis jurídics, o la justícia és lenta, que tampoc seria una novetat, o és que no hi ha representat.
O que la justícia no ha volgut donar cap tipus d'instrucció perquè creu que no ho ha de fer. A veure, aquí hi ha moltíssimes possibilitats. Nosaltres ens estem assabentats com a administració per la premsa. No tenim cap notificació judicial en la qual ens digui que hi ha cap acció legal envers els treballs que s'estan fent i els treballs de aquesta licitació que ha guanyat aquesta empresa. No s'han ficat en contacte amb l'empresa perquè s'aturin en aquests treballs, doncs, donat que nosaltres no tenim cap tipus de notificació com a administració, l'empresa que està fent els treballs d'Enderroc tampoc té cap tipus de notificació, el que no podem saber-ho és per la premsa. Nosaltres hem de continuar els treballs que una empresa ha guanyat administrativament, amb els terminis i en els tempos, i de forma molt legal, i doncs el que no podem fer és que per premsa, nosaltres haguem d'aturar uns treballs, queda és que no. Crec que queda clar que nosaltres no ens podem basar en que notícies que surtin a la premsa. L'administració s'ha de basar en el que se'ls marqui dels jutjats.
Doncs serà que no ho vau fer quan la demanda de Promenade, abans que s'arribés la querella, vau sortir tots els regidors a donar suport al tinent d'alcalde i a l'alcalde.
Una cosa...
Home, és que clar, quan us interessa la premsa us l'agafeu i quan no. Serà que quan ho vau fer una roda de premsa Promenade, no se'n recordeu?
Però se'ns notifique.
No se'ns va notificar res. Amb aquella roda de premsa vau dir que us havíeu entrat pels mitjans de comunicació de que s'havien interposat unes accions legals. I vau sortir a defensar, a fer el postureig. Molt legítim, Però, home, si ho fem per una cosa, no digueu que per l'altra no us podeu pronunciar perquè no teniu coneixement jurídic de cap font.
No podem aturar. A veure...
No parlo d'aturar, parlo de pronunciament.
Jo sí que estic parlant d'aturar. El que no estàs parlant d'aturar ets tu i estàs portant la sardina a tu asqua. I jo el que t'estic dient és que nosaltres no podem aturar uns treballs, que és el que s'està parlant aquí, uns treballs tant de rock, perquè nosaltres estem assabentats per la premsa. Que nosaltres estem assabentats per la premsa i podem fer una discussió o podem presentar una cosa política, unes declaracions polítiques, evidentment que ho podem fer.
De manera molt breu.
Evidentment que ho podem fer. El que no podem fer és parar els treballs d'una empresa que ho ha guanyat legítimament perquè ens entenem per la premsa.
Molt breu.
Jo el coneixement que tenim, en el moment que sabien que s'havia d'enderrocar una de les sitges de Pardinyes i que afectava una colònia d'una espècie protegida, van reclamar que hi hagués una demanda, una intervenció davant del Departament d'Acció Climàtica, i aquesta demanda es va fer. Vam reclamar que ens fes arribar la resolució de la Departament d'Acció Climàtica conforme quines eren les actuacions que havia de fer l'Ajuntament i quins terminis s'havien de fer. Aquesta demanda es la vam fer arribar a tots els grups municipals i jo, davant de la preocupació que hi havia, també vaig fer consultes a experts en fauna protegida de fins a quin punt podia afectar la colònia de les cigonyes de les Sitges el fet que s'enderroqués una de les cigonyes i que hagués aquest trasllat. Em van comentar que aquests trasllats eren habituals, que això es podia fer si no afectava l'època de cria, la colònia no tindria una afectació important i, en principi, fins a on sabem, l'Ajuntament ha donat compliment al requeriment del Departament d'Acció Climàtica. Sí. Altra cosa són les demandes judicials que s'han presentat per part dels veïns i aquí no tenim més coneixement que el que aparegui per la premsa.
És que aquí la pregunta potser que podíem fer-li al regidor en aquest cas que està present, que forma part del govern municipal, és si s'ha donat compliment a aquesta resolució del Departament d'Acció Climàtica que determinava que l'Ajuntament de Lleida, l'empresa que està fent els enderrocs, traslladés els 17 nius de cigolles que hi ha. Jo aquesta resposta jo no la sé, jo no la tinc. No sé si en aquest cas ho pot comentar el regidor.
Això és de la teva regidoria o no?
No, bueno, potser no és de la teva regidoria, però
evidentment està govern. No, per saber.
Llavors, el tema és aquest, el tema és que em sembla que s'està fent el derroc i no s'han... Segons el senyor Puello, confirme a la premsa, quan li interessa, que s'han fet tots els trasllats, però és que es poden veure imatges d'ahir, d'abans d'ahir, que hi ha nius.
O sigui, no, nius i cigonyes dintre.
Vale. I per tant, si aquest és el tema...
És un tema que seguirà...
Va per aquí el tema, de la demanda del dissabte que van presentar precisament.
Aquesta
en relació si havia donat compliment o no.
Ens queden dos minuts per arribar a les dues, però us vull fer una altra pregunta, ho sento. Aquest tema ja en parlem. Heu escoltat la... Canviem de tema, la cançó de la Shakira.
Qui no l'ha escoltat?
Necessito que me valoreu aquesta cançó.
Però en quin sentit?
Bueno, si creieu que està bé, si no està
bé... És xula, la cançó.
Vale.
És molt xula.
Quan dic la cançó, la lletra...
Pues que la Shakira, la cançó, acaba dient que se'n va a pique, pues igual s'ha anat a pique els silos de Paradinyes amb el govern de la paeria.
I espero...
Però això que li faig.
No, però i no espero pique, que no te salpiqui.
No, no, s'ha anat a pique.
Si empliem...
No sé la valoració que em faig és ho comparo amb Paradinyes, s'ha anat a pique.
No sé si heu imprimit, heu ampliat la imatge, que és lo del quan diu a pique, que perquè està subtitulat és un pic. No ho heu vist, lo del pic?
No. Jo no crec. Jo crec que...
Us ho pregunto des del punt de vista femení, masculí...
Jo crec que la cançó aquesta... A part dels quartos que ha fet, que ojalà... No?
És que les dones facturen a partir d'ara.
Bueno, a mi no m'acaba d'agradar excessivament.
Hisenda també li va preguntar això.
Perquè l'altre dia una dona autònoma deia les dones ploren quan facturen, no? Perquè per el poc que facturen, no? Que no, llavors no són la Shakira, evidentment. Però sí que és cert que la cançó del despecho ha existit tota la vida. Amb homes, amb dones...
Vull dir que no us heu escandalitzat.
Sobretot la cançó del despecho ha existit amb homes, sobretot.
Sí, sobretot. I ara que surt, pues, sembla
que... El que sí que s'ha de reconèixer és que la Shakira és una persona molt intel·ligent i s'ha pogut treure un rendiment immens de la situació viscuda.
Igual que
Casio, i això s'ha de reconèixer sí o sí.
Igual que Casio
i Tingo.
Lo millor és...
Qui no vol un Casio? Qui no vol un Casio?
Gràcies a la cançó de Shakira i del despecho que diu el Sergi i la Carme, déu-n'hi-do l'altre dia la cançó de les rates a TV3.
La senyora Paquita del Barrio.
Joan Ramon Castro, Sergi Talamonte, Carme Valls, Xavi Palau, Maria Borrell, ja veieu, que parlem d'una cosa i acabem parlant d'una altra.
Pensava que l'anàvem a cantar.
No, bueno, mira, no em donis idees. Escolta, que tingueu bona setmana.
Igualment.
Gràcies, igualment.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Demà hi tornem, puntuals com sempre, a les 12:20 des de Cope Lleida. Que acabis de passar un bon dimarts.